Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Benvinguts a l'informatiu cultural de Ràdio 90. Aquesta setmana, com bé podeu sentir, no serà conduït per la seva veu habitual, la d'en Xevi Vaca, sinó que qui us acompanyarà sóc jo, la Núria Pascal. Una setmana més, l'actualitat cultural de la nostra comarca pren, com sempre, el protagonisme a través d'aquest informatiu, l'informatiu cultural de Ràdio 90, que comença ara mateix. Us avancem, abans de començar, algunes de les informacions que trobareu detallades a l'informatiu d'aquesta setmana. Començarem parlant-vos del Webo, el festival del Western Volcànic d'Olot, que torna un maig més. Aquesta setmana, al Lab, l'altra programació es fa al Parc Nou i caurà en dissabte. També us explicarem l'espectacle Homes per Dones, que faran a l'Orfeo Popular Olotí. Després, dins el pregó d'alternatives, la Rosa Sanz, la Sabina Renau i la Paula Fonollà ens parlaran de diferents propostes i projectes d'accions locals. A continuació, la columna de la blogosfera, d'en David Ràfols. I després, ens acostarem a l'agenda llatinoamericana amb les efemèrides per als propers dies. Som-hi! El Webo, Festival de Western Volcànic d'Olot, arriba aquest any a la seva quarta edició. Com cada mes de maig, els participants tindran 24 hores per crear els seus curtmetratges de gènere western. Però al voltant d'aquest concurs, durant 15 dies, tothom qui ho vulgui pot gaudir d'un munt d'activitats paral·leles. Ara us expliquem les que podeu gaudir durant aquesta setmana. Al llarg d'aquest dissabte 26 de maig, els participants estaran en plena feina de realització dels seus westerns, curts però intensos. Al final de la jornada, a les 11 de la nit, hi haurà una festa de rodatge, amb un concert de Tona Gafarot a l'Ateneu Central. Ja la setmana que ve, el dijous 31, al Cinema Olot, i per només 2 euros, es podrà gaudir d'una marató del curtmetratges del 2012 i votar pel Premi del Públic d'aquest any. Serà a partir de les 8 del vespre, al Cinema Olot, com ja hem dit. El divendres vinent, 1 de juny, també a les 8 del vespre, conferència al Western, resistència d'un gènere clàssic, a càrrec de Quim Casas, professor de la Universitat Pompeu Fabra i crític de cinema. Serà a la Casa Museu Can Trinxeria. També el divendres a les 11 de la nit, a la Sala del Turín, concert de Mans Quietes, un grup de versions d'Eric Clapton i actuació després del DJ Zarzaparrilla. L'entrada val 3 euros. I el dissabte que ve hi haurà la projecció dels curts 2012 a les 11 del matí i a les 6 de la tarda, entrega de premis a les 9 i sopar de cloenda a les 10 de la nit. Esperem que gaudiu de totes les activitats que us proposa el Webo per la propera setmana. Al Lab, l'altra programació que ens acosta a Olot propostes escèniques innovadores i arriscades i que normalment podem gaudir els dijous, ens porta aquesta setmana una proposta per aquest dissabte. Es diu Lava i tindrà dues sessions, a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre. Studio Orca és una companyia belga que crea espectacles per a nens absolutament atractius per a tots els públics. Presentats sempre en espais singulars, es mouen entre la ficció i la realitat i ofereixen una mirada absurda i onírica de la vida. Creen un teatre molt proper, amb una visió molt personal de les coses, ajudats per una estètica contemporània i una enginyosa utilització de les tècniques audiovisuals. L'Ava és la història d'uns geòlegs que, casualment, han fet un gran descobriment durant la construcció d'un aparcament subterrani. A 15 metres de profunditat se senten sorolls estranys i inexplicables. Amb el sol perforat i amb l'ajuda de minicàmeres, descobreixen que el subsol està habitat per éssers diminuts. El públic està convidat a seguir de prop la investigació. Aquest diumenge 27 de maig, a les 8 del vespre, l'Orfeo Popular Olotí porta a escena un guió de T de teatre on es banalitza el paper de l'home. Hi participen 16 actrius joves d'Orfeo Teatre, dirigides per Joan Martí. Una comèdia a ritme de cançons de tots els temps, interpretades per dones, escenes escrites per Sergi Balbel i Ferran Verdés, on es caricaturitzen alguns comportaments dels homes, i monòlegs de textos clàssics de Molière, El marquès de Sade, Sacher Masoch o Giacomo Casanova, que posen en evidència el paper de la dona dels segles XVI i XVII. Estàs escoltant l'informatiu cultural de Ràdio 90. Pregó d'alternatives, un espai amb propostes per l'acció local.
Benvingudes totes les persones interessades en l'acció personal i local per a la transformació global.
A manera de titulars, us resumim les informacions que us presentem avui. Concentració de suport per l'ordre de desallotjament de Can Ganiveter al carrer dels Sastres 32. Trobada d'ecoxarxes gironines aquest dissabte 26 de maig. Aquest dissabte 26 de maig també xerrada al casal d'Argelaguer, organitzada per Argelaguer en Transició, a càrrec d'Antonio Turiel. Per què aquesta crisi no s'acabarà mai? Contes i música per a petits consumidors crítics a la Biblioteca de Castellfollit de la Roca pel dimecres 30 de maig. Taller de dansa creativa a càrrec de Sandra Mosa el dijous 31 de maig i taller d'alliberació de la memòria emocional de l'ànima a través de la veu a l'espai multidisciplinar de creació del projecte Ishtar.
Doncs comencem. Avui, a les 10:30, s'han concentrat davant del jutge Xulot el col·lectiu Persones Indignades de la Garrotxa, amb motiu de la denúncia presentada per la Caixa per dur a terme el desallotjament de Can Ganiveter. Recordar que Can Ganiveter, al carrer dels Sastres número 32, va ser ocupat el 20 de novembre d'aquest mateix del 2011 com a denúncia per la vulneració sistemàtica per part de polítics i de bancs d'un dret fonamental com és l'habitatge, amb el lema «Gent sense casa, casa sense gent, com s'entén?». Actualment, a Can Ganiveter hi viuen tres famílies, que o bé han estat desnonades o bé són famílies sense gaire recursos com per accedir a la injustícia d'habitatge actual. A més, hi ha l'Oficina de Drets Fonamentals Recuperats i de l'Ecoxarxa Garrotxa. En la mesura que tinguem més informació sobre el procés de judicial, us anirem informant.
Avui dissabte 26 de maig, en el marc de la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica que organitza Setem, hi ha convocada la trobada de les ecoxarxes gironines: Girona, Garrotxa, Empordà, La Selva i Pla de l'Estany. A 11:15 a la Vall de Sant Daniel, carrer Montorró, número 27. A més, també s'hi celebra la segona fira amb moneda social. Trobareu tota la info a festaci.wordpress.com.
Argelaguer en Transició, preparant-nos per un món sostenible sense creixement econòmic, ens proposa la xerrada amb Antonio Turiel «Per què aquesta crisi no acabarà mai?», The Oil Crash, la urgent necessitat de prendre consciència. Aquest dissabte 26 de maig a les 5 de la tarda al casal d'Argelaguer. Antonio Turiel és llicenciat en Ciències Físiques i Matemàtiques, doctor en Física Teòrica i actualment científic titular a l'Institut de Ciències del Mar del CSIC a Barcelona. I manté un blog http://crashoil.blogspot.com, en el que analitza l'arribada del cènit de la producció de petroli i les mesures que podem prendre per fer front a la situació d'escassetat de recursos que comportarà. Recordem, dissabte 26 de maig a les 5 de la tarda, el casal d'Argelaguer, organitzat per Argelaguer en Transició.
L'Oficina de Consum de la Garrotxa posa en marxa una activitat dirigida als més petits. Es tracta d'una sessió de contes que tindrà lloc el proper dia 30 de maig a la Biblioteca de Castellfollit de la Roca a les 6 a 2 quarts de 7 de la tarda. El que pretén és, a través del conte i les cançons, fer arribar als fills i als pares i a tota la família els valors per a ser consumidors crítics, responsables i solidaris. La Marieta Conta Contes conduirà aquesta activitat que inclourà l'explicació dels contes següents. En Guillem ho vol tot. La videoconsola d'en Jordi i el plat de mill de la Salima. El millor regal. El príncep i el jugater. I també molts d'altres i cançons. Dimecres, dia 30, a la Biblioteca de Castellfollit de la Roca.
Taller de dansa creativa pel dijous 31 de maig de les 7 a 2 quarts de 9 del vespre, a càrrec de Sandra Mossa, i taller d'alliberació de la memòria emocional de l'ànima a través de la veu a l'espai multidisciplinar de creació del projecte Ishtar a la Ronda Fluvià 6 d'Olot. Amics, ens conviden a cantar, perquè cantar és abans de res la millor manera per transformar qualsevol estat d'ànim d'alegria encomanadissa, i se'ns convida a donar a les nostres ànimes l'espai i el temps necessari per disfrutar, compartir i expressar-se cantant lliurement en una atmosfera de confiança. Aquest taller, que uneix teràpia i cant, es treballa l'expressió corporal, el moviment expressiu, la respiració, l'emissió plena i lliure de la veu, el cant emotiu, el cant comunitari, improvisacions i meditació amb sons i colors. Aquest taller va dirigit a tothom que senti la crida i es fa en col·laboració amb el projecte Ishtar i, per tant, proposa l'entrada gratuïta a tots els socis i de 5 euros a les altres persones. Per més informació podeu contactar amb Sandra Mossa al telèfon 6086-26-9-35. Repetim. 6086-26-9-35 o contactar a través del correu mossasandra@hotmail.com.
Doncs això és tot per avui i aprofitem aquest sol creatiu i energètic que tenim aquests dies.
La columna de la blogosfera.
Avui, en David Ràfols ens porta un article publicat el 28 de setembre del 2011 a El Periódico i escrit per Josep Maria Terricabres amb el títol La destrucció dels espais públics.
Des de fa uns quants anys patim un lamentable desprestigi dels valors públics, atacats sistemàticament en el nom dels béns i dels interessos privats. Els mercats, els grups financers i les companyies privades de tota mena ataquen les propietats públiques i els estats mateixos. I els ciutadans també s'han afegit a la croada. La molt esmentada crisi de valors consisteix precisament en això. Cada vegada hi ha menys valors públics comunament acceptats. I els valors privats són, per definició, opcions individuals que cadascú defensa pel seu compte, tant si són compartits per altres com si no. La cosa, però, no acaba aquí, perquè resulta que cadascú es creu legitimat, la democràcia fa aigües per totes bandes, a mostrar en públic els seus valors i a demanar, potser exigir, que siguin respectats per tothom. Ho comprovem quan tenim el mal gust de veure certs programes en què els participants parlen impúdicament de les seves vides privades, reals o inventades, i les vides de tots els que se'ls posen al davant. Fan negoci amb les seves interioritats, de fet, amb les seves vísceres morals. Són programes d'èxit. La plaga s'escampa i omple racons i carrers que progressivament van deixant de ser espais compartits per esdevenir la propietat privada de qualsevol. Així, els cotxes, sobretot d'homes, aparquen sense cap respecte pels altres i pol·lueixen l'ambient amb músiques agressives. I en els darrers anys, el telèfon mòbil ha esdevingut l'eina de desinhibició massiva per excel·lència. Per què hem d'aguantar converses íntimes, professionals o insuportablement inútils en els trens i en els transports públics? No hi podríem estar en silenci? Compartir el valor del silenci no podria ser un últim reducte de civilitat i bon gust públics?
La columna de la blogosfera.
La destrucció dels espais públics, article publicat el 28 de setembre del 2011 a El Periódico i escrit per Josep Maria Terricabres.
Les efemèrides de la setmana des d'una altra perspectiva. Els records necessaris per anar creant l'altra mundialitat a Ràdio 90.
I arribats a aquest punt de l'informatiu, comencem una secció nova, encara que aquesta setmana sigui en la mateixa veu que us ha acompanyat durant tot el programa. Serà, com sempre, la secció de les efemèrides de l'agenda llatinoamericana, que repassarem en una estoneta les dates que compleixen anys o que es commemoren durant els propers 7 dies. Comencem per aquest mateix 26 de maig, dissabte, tal dia com aquest, però de 1966, va proclamar-se la independència de Guyana. El 27 de maig, diumenge, es commemoren dues dates. Un 27 de maig de 1975 es va oficialitzar, volem dir, el quichua al Perú. És el reconeixement d'una llengua que des d'aquí sempre pensem que és important que les llengües, encara que siguin considerades minoritàries, perquè no hi ha llengües minoritàries, totes ajuden a enriquir la cultura, doncs és una bona notícia quan s'oficialitza. En aquest cas, això, el 1975, al Perú es va oficialitzar el quichua. També un 27 de maig, però fa menys temps, el 2008, fa 4 anys, van ser detinguts 98 exagents de la DINA, l'aparell repressor de la dictadura de Pinochet, per l'operació Colombo, que va causar 119 assassinats. Una detenció d'aquestes que també celebraríem més que no haguessin tingut lloc els assassinats, però en tot cas que es faci justícia, tot i que costa, sempre és una bona notícia. Anem per al principis de la setmana que ve, que tenim dos dies molt plens d'efemèrides. El dilluns 28 de maig us volem comentar quatre esdeveniments. El primer, de 28 de maig de 1926, va tenir lloc el cop d'estat que va portar el dretà Salazar al poder a Portugal, fins a la seva mort el 1970. El 2001, el 21 de maig, la justícia francesa va cridar Henry Kissinger, exsecretari d'Estat dels Estats Units, implicat en assassinats de ciutadans francesos sota el règim de Pinochet. És un tema que parlàvem fa una estona, però aquí en tenim una altra efemèride. El 28 de maig de 2004, l'Amèrica Central va firmar el Tractat de Lliure Comerç amb els Estats Units, que van haver de ratificar els congressos dels respectius països. Aquest Tractat de Lliure Comerç era un tractat que beneficiava descaradament els Estats Units per sobre les economies dels altres països, que es veurien encara més empobrits per aquest tractat que permetia els productes dels Estats Units entre els altres països de l'Amèrica Llatina. Això va ser el 2004, fa 8 anys. I el 28 de maig també tenim lluna creixent a les 10 i 16 minuts de la nit a Verge. Anem al dimarts 29 de maig, tal dia com aquest, però de 1969, El Cordobazo, explosió social contra la dictadura d'Onganía a Córdoba, Argentina. També el 29 de maig, però en aquest cas de 1978, fa 34 anys, va tenir lloc la matança d'un centenar d'indígenes quechís a Panzos, a Guatemala. El 29 de maig del 2001, la jutgessa Servini, de l'Argentina, va reiterar a Xile la sol·licitud d'extradició de Pinochet per jutjar-lo per l'assassinat del general Prats. Veiem que tenim unes quantes efemèries de Pinochet, no és que hi tinguem una especial preferència, però és un d'aquests casos que finalment al cap del temps més o menys es va intentar fer justícia i per això trobem moltes efemèrides que en parlen. I anem per l'última efemèride pel dia 29 de maig, tal dia com aquest, però de 2009, fa 3 anys, van detenir a Santiago de Chile un dels soldats que va executar Víctor Jara. Va ser 35 anys després de l'execució de Víctor Jara, la detenció va ser fa 3 anys, és un altre exemple d'aquests. Aquesta setmana sembla que en tenim uns quants de justícia molt temps després que, com diu la dita, val més tard que mai. El 31 de maig, que cau en dijous, es commemora el Dia Mundial Sense Tabac. Nosaltres ara que tenim molts espais, sortosament, lliure de fum i que podem anar a prendre un cafè, a sopar, sense arribar a casa pudents del fum dels altres, els que no fumen, o sense augmentar la brutícia dels nostres pulmons, i aquest Dia Mundial Sense Tabac ens complica de reflexionar sobre aquest tema, que als fumadors sempre els hi sembla que els no fumadors són uns exagerats, però bé, si tots plegats ens féssim càrrec de les conseqüències que pot tenir fumar per la salut, ja no jo això ho dic sempre, ara és una cosa molt personal, però ja no es tracta de morir-se. Si morir-se fos una cosa fàcil i ràpida, potser tots ens posaríem a fumar. El problema és com de malament es pot passar abans de morir-se. Si algú ha tingut experiències properes sabrà de què estem parlant, per tant potser val la pena pensar-hi, no fumar el mateix, però sobretot no fumar els altres que no en tenen cap culpa si no en tenen ganes. Per tant, fumant a fora a l'aire lliure on no s'ha brut ningú sempre és una bona opció. Aquesta és una de les efemèrides per aquest 31 de maig, i també un 31 de maig de 1986 va tenir lloc la primera trobada d'agents de pastoral negres de la diòcesi de Duque de Caxias i São João de Mertiri, al Brasil. I acabem la darrera efemèride d'aquesta setmana, amb el divendres 1 de juny, entrem de ple en el mes de juny, i es commemoren també 3 anys que General Motors va declarar la suspensió de pagaments més gran de la història industrial dels Estats Units, amb 122.550 milions de deute. Això va ser el 2009. Doncs amb aquesta efemèride que ens recorda una de les notícies més impactants d'aquesta crisi, que sembla que s'allarga i que no ens l'acabarem de treure de sobre mai més, algun dia poder sí, però de moment no fa pinta, ens sap greu acabar la secció una mica baixos, però bé, són coses que ens recorden. Ja fa 3 anys, aquell moment potser ens semblava que el pitjor que podia passar, han passat moltes altres coses, doncs ara el que toca és treballar, intentar veure què podem fer cada un de nosaltres i tirar endavant, que és l'únic que es pot fer. Aquí hem repassat moltes efemèrides de fets molt més terribles, la gent ha sortit endavant lluitant i treballant-s'ho, esperem que també ho podrem sortir-nos d'aquesta. Doncs aquí s'acaba la secció de les efemèrides per aquesta setmana. I fins aquí l'informatiu pel dia d'avui. Esperem haver-vos estat útils i que ens feu confiança retrobant-nos la propera setmana, quan ja hi tornarà a haver la veu habitual d'aquest espai, en Xavi Baca. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins llavors. Adéu-siau. Els dissabtes i diumenges a les 2 del migdia, escolta l'informatiu cultural de Ràdio 90.